Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tres quarts d'una del migdia, entrem a la recta final d'avui dimarts, d'aquest Sant Cugat a fons, i rebem, després de la seva primera intervenció, Jaume Espina. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui continuem parlant d'històries de Sant Cugat a través d'aquest recorregut per masies, masos i
cases rurals i coses d'aquest tipus.
Tot el que tenim a la ciutat.
O sigui, Sant Cugat, tot Catalunya en té moltes, però Sant Cugat realment és increïble la quantitat de masies,
patrimoni
masos...
Que té.
Cases rurals estan al mig del bosc, hi ha un patrimoni molt important i molt interessant. Cada lloc és una història, però bueno.
Doncs es tracta de donar-les a conèixer, i això és el que intentem a través d'aquest espai cada 15 dies amb la teva visita. I avui tenim un cas molt concret, una masia, que és la masia de Can Vell.
La masia de Can Vell. La masia de Can Vell, que a part és una de les masies que està més amagada, perquè la majoria d'elles es veuen bastant bé, però la masia de Can Vell, malgrat que està molt a prop del centre, està en una vaguada i queda, des de la carretera, per exemple, no es veu. No? Està situada, sortint de Sant Cugat, per la Rebassada, a mà dreta ens queda la casa Vasconcel, i a mà esquerra, 50 metres després, hi ha un trencall que va a la Hípica Severino i a Can Vell. A Can Vell has de baixar encara més i al final et trobes el mas, que està francament molt ben conservat i molt maco, però costa de trobar. O sigui, no és fàcil, perquè només pots anar a Can Vell i no té més sortida. No?
O sigui que ja el tenim situat. Estem parlant d'una masia que data de quina època?
A veure, hi ha documentació escrita que parla d'un mas Puig o mas Saga de Puig o mas Santos o coses d'aquestes, que estan datats aproximadament sobre l'any 1158, o sigui, estem parlant de 1000 anys enrere. Quan realment agafa el nom de Mas Vell, que es tingui documentació que ho acrediti, sembla ser que és a partir del 1550, que hi ha un primer testament d'un vell, un senyor que es diu Vell, sembla que es diu Jordi Vell, que dona herència al mas, especificant, a més és molt curiós, perquè vull dir, en aquelles èpoques s'especificava tres pales, quatre carros i un no sé què, no?
Inventari.
Es feia un inventari real de tot el que hi havia, no? Llavors, bueno, de tot això està documentat. La filla del Jaume, de l'actual propietari, va fer inclús un estudi intentant recopilar tota la documentació que tenien, i malgrat que no, era un estudi de final de batxillerat, és a dir, no podia ser excessivament ben fet, però recull molt bé el tema i estan francament molt contents de que la filla s'hagi interessat pel tema.
La meva filla va fer un treball que va sortir a la revista de l'Abusat, i doncs va ser un document que parlava doncs de que aproximadament a finals de 1400 i pico, cap als 1480 o una cosa així, doncs parlava de que havien adquirit, doncs la família Vell doncs havia adquirit la finca aquesta, que teòricament tinc entès que no sé si era Mas Puig o alguna cosa així, no?
Bé, ens comenta una mica l'origen d'aquesta història.
L'estudi segueix més enllà, evidentment, o sigui, parla doncs, de documents trobats, d'històries, d'anècdotes, de coses curioses del mas, parla, doncs, jo què sé, de quan el monestir va deixar que els pagesos tinguessin la propietat dels masos a canvi de pagar un impost anual i tal. Vull dir, o sigui, hi ha tota una sèrie de documentació que explica perfectament el que passa, que en 10 minuts no tenim temps en absolut de poder-ho tal. No? Però hi ha anècdotes que són molt curioses. Inclús n'hi ha una que l'expliquen ells i que és realment, si més no, romàntica.
És com una mica anècdota, però és una bastant real. Crec que és bastant real, que va ser doncs, que en una època determinada els bandolers doncs, van rodejar la masia, i llavors doncs, van fer foc a les portes per intentar entrar, van tindre sitiat a la família doncs diversos dies, i un dels fills doncs va poder saltar per una de les finestres, però per desgràcia doncs el van apunyalar i el van matar en una de les parts de darrere de la masia, no? Bueno, de la part de l'entrada a baix.
El terreny.
I sí, i llavors allà doncs sempre hi ha hagut uns lliris blancs que bueno, cada any van brotant, i doncs és una memòria d'aquest fet, no?
Realment
és com una llegenda, no?
Sí, és una llegenda. El que passa que em va fer gràcia perquè tenia aquest toc romàntic de les flors que neixen constantment i tal, no? Anècdotes, bueno, aquesta mateixa anècdota s'acaba amb que una de les minyones de la casa sí que va aconseguir escapolir-se, va arribar fins a la carretera i allí va trobar un traginaire que, bueno, va començar a fer soroll, i els bandolers es van pensar que venien, jo què sé, la guàrdia o els sometents o qualsevol d'aquests, i llavors va marxar. Però bueno, són anècdotes, amb la conversa que vam tindre amb ell i la seva dona, vull dir, van sortir moltíssimes, no? Però aquesta crec que tenia un cert aire d'això de romanticisme, no?
Uh-huh. I és curiós perquè els van tenir allà diversos dies, no?
Sí, sí, sembla que sí, que van estar allí tancats. Clar, és el que deia, o sigui, Can Vell no es veu. O sigui, si això ho haguéssim fet, jo què sé, aquí a Cal Temerari...
Un lloc de pas.
Un lloc de pas, un tal, vull dir, no podíem fer-ho. Però allí realment era un lloc que s'hi prestava, vaja, que hi haguessin coses d'aquest tipus, no? Durant la Guerra Civil també n'han explicat moltes anècdotes i tal, que havien recollit a gent, els havien ajudat a sortir, una monja portuguesa que la van portar al consulat. En fi, ja t'ho dic, hi ha quantitat d'anècdotes que... El que passa que ni tenim temps ni les anècdotes... Bueno, podríem fer un programa d'anècdotes.
Però el que em fa gràcia és el fet que els tinguessin allà uns quants dies retinguts, perquè això parla o bé que els bandolers aquests massa gràcia no tenien en l'ofici, o bé que estem parlant de construccions que realment protegien a la gent, perquè si quedaven allà tancats.
Sí, sí,
avui dia no pots tancar-te a casa, vull dir, aquestes situacions...
No, perquè més trenca la finestra, però
sí,
en aquella època els murs eren de metro, no? I de roca, no de quatre magonets mal posats, no? Sí, són històries que, a veure, ell comentava diversos dies, igual van ser 4 hores, no? O sigui, és una miqueta...
Sí, el temps també és relatiu.
M'imagino que ho deu anar farcint a mida que ho explica, com tots.
Ja, ja. I ara mateix, quina és la situació actual de Can Vell?
Bueno, la situació de Can Vell és, jo diria, bastant complicada, perquè ho estan mantinguent la família, que són en aquest moment el matrimoni i 3 fills, amb la seva feina fora de la masia. O sigui, la masia no s'hi fa res, perquè en aquest moment està sota uns plans i urbanístics, allí no és zona forestal, però tampoc els deixen arreglar els arbres. Vull dir, hi ha un buit en aquest moment a nivell legal que els impedeixen fer tot el que ens els agradaria, no? Però el problema és aquest, no? Que vull dir, pràcticament no tenen manera de poder subsistir.
D'una tallada d'arbres, doncs...
Arreglaven la teulada. I clar.
Perquè allò es donava uns beneficis i
s'invertien.
Exacte. Ho reinvertien.
Però actualment, doncs, no és negoci.
Bé, o sigui... He posat un tall mal posat. Però el que ells comenten és que abans hi havia aquesta possibilitat, com ell parlava, van arreglar la teulada com pues, a base de talar tota una sèrie d'arbres, protegint l'entorn i tal, però que allò els donava diners per poder mantindre's. Cosa que en aquest moment no passa, malgrat que hi ha un pla a l'Ajuntament, però que està pendent de... No hi ha ajuts, no hi ha recursos, i això és el que realment els té bastant...
Lligats de peus i mans. Sí. Fa referència, efectivament, a les ajudes que poden tenir com a patrimoni de la ciutat, que es pot considerar aquestes masies, i de la dificultat que suposa, no? Perquè, clar, això són propietats privades.
Sí, efectivament. Llavors, poden rebre subvencions, però el problema que tenen, per el que ell ens va explicar, és que... aquesta subvenció, aquests diners que ells reben, entren com a diners guanyats, amb la qual cosa les declaracions de renda...
Com un benefici,
clar. És un benefici net. Ho han de declarar, i com són normalment aquestes subvencions tenen un cert valor, doncs els fan saltar el coeficient de pagament i total, que si els donen, jo sé, 30.000 euros, doncs els en queden 10, perquè els altres els tornen a... Llavors, ells no són massa amics de demanar ajudes i subvencions, sinó el que volen és possibilitats de que la masia dongui per si mateixa un rendiment que els permeti mantindre's.
Algú haurà de fer, no? O és que aquí tenim una casa de pagès d'un munt d'anys i no es pot fer res? Ara estan fent el pla d'usos de les masies. Però això té un itinerari d'almenys dues legislatures.
Sí, com a mínim és que si no...
I això poden representar 8 anys. I si aquests 8 anys ho acaben, collonut. Però mentrestant, ja anem tard, perquè ja... El primer dia que es va començar a fer això ja podies fer activitats aquí. Fa molts anys que es podien fer activitats i no s'han pogut fer degut a aquest... Esto es 20 no sé què o 20 no sé quantos.
Doncs sí, poden anar esperant.
Sí.
Perquè les coses de Palau van a poc.
Sí, a més, vull dir, a mi com això em va... Al tractar tot aquest tema de masies i tal, vaig veure una miqueta el terreny de la situació... Justament vaig fer una pregunta l'altre dia en el ple municipal sobre...
Vam escoltar.
Sobre els usos, com estava aquest pla, no? Resulta que està pendent ara de la Generalitat, de no sé què, del Consorci de Collserola. Clar, vull dir, o sigui, com diu ell, potser anem tard, no? Hauríem d'espavilar-nos una miqueta, perquè si no... O sigui, a veure, a mi que els béns centre de Collserola es discuteixin si és zona verda total o zona verda no sé què... Pues no passa res, no afecta ningú, però en aquests casos que afecta a finques, que hi ha gent visquent, que volen fer coses, doncs és realment lamentable que les lleis no els ajudin, no els protegeixin i no facin que puguin tirar endavant i mantindre masies com aquestes, que si no es cauran, perquè els fills possiblement no tindran els recursos que necessitaran i al final doncs aquestes masies quedaran abandonades i... com moltes de Sant Cugat que estan tancades i que s'estan caient, no? I això és una llàstima.
Doncs avui hem parlat d'aquesta masia, la masia de Can Vell, que té doncs, qüestions tan significatives i tan destacables com el finestral gòtic.
Exacte.
Al qual vas fer referència en el primer programa, i també el celler que es conserva.
Sí, sí, és un celler que és el que ell proposava, em deia, home, doncs podem organitzar visites guiades, doncs on hi havia el celler, què es feia, com es feia, es pot arribar a acords amb les escoles perquè facin, no solament a Can Vell, sinó que facin recorreguts per les masies, que vegin com es vivia a l'època, que, no sé, jo crec que tinguent el patrimoni que tenim en masies, cares rurals, masos i coses d'aquestes, val la pena que es faci un esforç des de l'Ajuntament per poder ajudar a que tot això es mantingui. Perquè no basta pintar-les per fora i dir que estan molt maques, però és que per dins estan absolutament derruïdes, no? Com la de Vuitpalleres, per exemple.
Doncs aquesta serà possiblement una altra aturada en el camí que fem en aquestes històries de Sant Cugat. Avui la masia de Can Vell. Jaume, fins aquí 15 dies.
Perfecte.
Gràcies
veurem.
I bon dia. I a vostès,
bon
demà, a la mateixa hora, a partir de les 10, una nova edició del Sant Cugat a fons. Que passin bon dia.
Sant Cugat a fons.